El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribes, Josep Dalmau i la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, César Escobedo, Montse Milà i Maria Roser Llompart.
Benvinguts un cop més al Rodamón, un programa que us parla, com dèiem a la careta d'entrada, de turisme i de la gent, i de més coses, però sobretot de turisme i de la gent. I parlant de turisme, aquests dies s'està celebrant a Madrid, a Fitur, la primera fira de la temporada de turisme d'Europa, i com no, un cop més, l'Ajuntament de Calella i el seu patronat de turisme hi són presents per oferir les bondats d'aquella població. Les seves platges, la seva hostaleria, la seva gastronomia i també les seves botigues. Així doncs, ara a Fitur, a Madrid, properament a Alemanya, a Anglaterra, a França i a Itàlia. No deixa un racó per recórrer per anunciar el seu turisme a Calella. I recordem que el Patronat de Turisme del Maresme té un conveni amb una empresa que facilita, doncs, els jocs de rodatge per a aquelles persones que volen fer un curtmetratge, un llargmetratge, un espot de televisió, un anunci publicitari. Doncs aquesta empresa us busca els emplaçaments, us demana els permisos, us busca allotjament per l'equip de rodatge. En fi, una meravella. Estareu quedant-se al Consell de Turisme i us facilitarà l'entrada d'aquesta empresa que dic que busca emplaçament per rodatges a la nostra comarca. També s'ha de dir que, per exemple, Arenys de Mar, en els darrers anys, ha estat, doncs, motiu o lloc de rodatge de 20 produccions. 20. Els jocs més escollits per aquestes produccions, doncs, el port d'Arenys, el cementiri de Cinera i, oh, sorpresa, el tercer lloc és a l'edifici de la presentació, del col·legi de la presentació. Sí, sí, hi ha més llocs, però aquests són els tres més triats. Bé, i ara anem a parlar ja de festes de la Candelera. I si parlem de la Candelera, hem de parlar de la més antiga, la festa de la Candelera de Molins de Rei, 165 anys que porta celebrant-se. Jo no sé aquest any com ho faran, perquè aquesta fira de la Candelera va començar, doncs, com fira ramadera i d'agricultura. A poc a poc se li va afegir ornamentació i jardineria, també gastronomia, també, doncs, peces d'artesania i últimament ja automoció, tractors, vehicles de 4x4, etc. Jo no sé com s'ho faran, perquè jo recordo que anava sempre a la fira de la Candelera i hi havia dos carrerons molt estrets, que jo li deia el trosset estret, perquè anàvem com sardines en llauna. A més, les botiguetes tenien les paradetes a la vorera i encara anàvem més estrets. Suposo que aquest any hauran posat vigilància de seguretat, deixaran entrar 30 persones, i quan surti per l'altre costat les 30 persones, entraran 30 més o alguna cosa així. Hi ha un plat típic de pagès, de l'esmorzar, un esmorzar típic de pagès, que és la cucarella. Jo, què voleu que us digui? Abans de demanar, jo diria d'aquesta posat, d'aquesta fet, perquè us he d'avisar que està fet de vísceres, una mica com els callos, però hi ha gent que no li agrada, a mi no m'agraden. Però bé, és la festa de la Candelera. Hi ha moltes de la Candelera. Per exemple, hi ha una que se celebra cada any, que és el decenni, les festes del decenni de la Candela, que diuen a Valls, a la ciutat de Valls. Jo he buscat, doncs, entrar en contacte amb l'emissora de ràdio, que per cert no existeix ara, es fa per internet, he intentat parlar amb l'Ajuntament perquè m'expliqui per què això de que es fa cada any. Cada any que acaba amb 1. Per exemple, aquesta dècada es tenia que haver fet l'any passat, perquè era el 2021. però per motius sanitaris que tots sabem es va aplaçar. Aquest any l'han agafat amb molta empenta, amb un pressupost molt sucós, i la presentació es va fer ni més ni menys que al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Festes que es perllonguen fins a al cap de setmana, primer cap de setmana de febrer. Hi ha de tot, hi ha de tot. Per cert, ja van començar amb la fira de la fira dels calçots. La fira dels calçots, que a Valls és una meravella. Es fa un concurs de veure qui menja més calçots. I un jove es va menjar, apunteu bé, 192 calçots. Mare de Déu, on ficaran aquests calçots aquí a l'Estómac? 192 calçots, rècord de la menjada de calçots de Valls. Però de calçots es poden menjar per molts llocs aquests dies. I també el xató. Recordeu que el xató de Vilanova, de Sitges, del Garraf, de Vilafranca, doncs està en el seu moment. Doncs aquestes són les festes. Ah, en deixava una. Hi ha una que la posaré més tard. És una festa de germanor entre Balears i la Vila de Gràcia, Barcelona. Però això ho explico més tard. De moment us diré que aquest cap de setmana també, el diumenge, hi ha la Fira de l'Oli a Ullastrell. Ullastrell és una població que està a cavall entre Terrassa, el Vallès Occidental, i Olesa i Martorell, el Baix Llobregat. Es fa un oli bastant bo, és bo. Però, això sí, el territori és curt, és petit, no hi ha tantes plantacions d'olivers com a Lleida, però està molt apreciat. I amb aquesta fira de l'oli, doncs hi ha un concurs molt curiós, que és a veure qui llença els pinyols d'oliva més lluny. O sigui, és menjar l'oliva, agafar el pinyol, bufar i treure'l, a veure qui allarga més. És una competició molt curiosa. Hi ha més coses, hi ha actuacions musicals i moltes més coses, però bé, aquestes són les principals festes que podeu trobar. La Fira de l'Oli a Ullastrell. I també, com no, clar, doncs la Fira de la Candelera. Diuen que la Candelera plora, a l'hivern és fora, i si la Candelera riu, a l'hivern és viu. Però al final diuen, tant si plora com si riu, a l'hivern és viu. I tant que sí, fa fred. Bé, aquí tenim ja el Josep Dalmau, que està esperant aquí per fer la contra editorial. Avui, espero que avui parlis, eh? L'altra setmana em vaig xafar la portada musical amb la teva cançoneta. Avui, vinga, xerra una mica i posa una mica del teu humor àcid, britànic, a sobre la taula, vinga. Endavant, Josep.
Hola, què tal? Benvinguts a aquest trosset que alguns anomenen contraportada i jo anomenaria animalada. Però, en fi, la vida és dura i que duri. I com ja hem fet algunes vegades, hem mirat i repassat papers i escrits d'aquells que varen trobar amb el meu cunyat en un caixó d'una taula amagada en un cobertís i que, de tant en tant, en llegim algun. No sabem, clar, si tots els escrits eren de la mateixa persona, cosa que dubtem, però algun, com diria aquell, tela. Jo crec que el responsable d'aquest escrit era un xic maquiavèlic, advertint que és llarg i que segurament el dividirem en diverses parts. Per tant, estarà diverses setmanes a nosaltres. D'acord? Doncs vinga, què? Comencem? S'anomena La Tempesta. Està escrit en primera persona. Ja m'enteneu, eh? No sé què feia jo en aquell autobús. La veritat és que per fer contents els meus pares m'havia apuntat amb ells aquella excursió. El curiós del cas és que jo anava en l'altre autobús, és a dir, a l'apuntar-me a darrera hora, doncs no vaig anar amb el dels meus pares. El que no acabava d'entendre és que feia la meva sogra allà. Sí, sí, asseguda en el seient de davant del meu, amb un somriure d'orella a orella, cosa que també era molt raro, doncs per molt que recordés, no l'havia vist mai tan somrient. Un individu, un xic raro també, o això em semblava a mi, amb un micro a la mà explicava les meravelles del paisatge. De sobte, vam entrar a una mena de túnel o algo així que enfosquí les finestres. L'orador va dir que estàvem passant per un túnel construït sota una muntanya per poder donar continuïtat a la carretera per la qual passàvem. Aquesta muntanya explicà que era una muntanya maleïda. Les llegendes deien que qui havia viscut en una casa en el més alt d'ella, no se sap ben bé per què, havia llançat una maledicció i que aquesta es complia un cop a l'any. Els vius i els morts es trobaven i lluitaven uns per tornar a la vida i els altres per no morir. Quan tornàrem a la llum, unes grosses gotes d'aigua relliscaven pels vidres de l'autobús. Semblava que una bona tempesta ens cercava. Vaja excursió! Vaig mirar cap a la meva sogra, però ja no somreia. El del micro ens advertí que, degut a la tempesta que teníem a sobre, el millor era parar en una benzinera, és a dir, allò era com un motel de carretera amb una benzinera coberta que podia encabir perfectament el bus. Segons explicà el del micro, allí les tempestes eren molt fortes i es formaven en pocs segons i podien durar bastant. Quan vam baixar de l'autobús, el vent bufava i plovia bots i barrals. «Vaja merda d'excursió!», vaig exclamar, dirigint-me a la sogra, que corria al meu costat per arribar al sapluig del motel. Segons corríem, vaig poder veure que l'altre autobús havia arribat també a la benzinera coberta. Un cop en el vestíbul d'aquell motel, vaig divisar els meus pares, m'acostar a ells. «Veig que també heu arribat, esteu bé?» «Sí, sí, un xic molls, vaja sort que tens tu amb els viatges», em digueren. «Sí, això és el que li deia ara mateix a la...» En girar, però no la vaig veure. Mirar, intentant divisar-la pel vestíbul, però no, no la veia. De vegades, alguns diuen que no veure la sogra pot ser un alibi, una sort, però potser en aquest cas... Continuarà.
I avui, a la portada musical del Rodamunt, us porto una cançó que va ser un èxit del cantant francès, el rocker francès, Johnny Holiday. Johnny Holiday va fer una cançó molt popular que era «Un jour ma vie va commencer». I en castellà, en llengua castellana, em sembla que ho va cantar en algun concert el Bruno Lomas, el cantant valencià desaparegut, però no crec que arribés a gravar aquesta cançó. Els que sí que la van gravar i van tenir molt èxit en el seu moment, i això que en aquell moment hi havia els Mustang i els Sirex, van ser un conjunt que es diu, o es deia, Els Salvatges, Los Salvajes. I Els Salvajes avui ens porten aquesta cançó del Johnny Holiday. Hoy comienza mi vida, Los Salvajes.
Hoy va mi vida a comenzar. Al regresar cerca de ti, un claro sol me alumbrará en esta tierra que dejé, donde al pasado he de encontrar. Hoy va mi vida a comenzar. Los ojos ya no cerraré, pasos que cambiar en los abismos que caí, hoy ya no quiero empezar. A comenzar, he de olvidar lo que sufrí, volver la vista para atrás hacia las cosas que soñé y echar de nuevo a caminar. Hoy va mi vida a comenzar, alguien sus manos me tendió, comenzar. Hoy va mi vida a comenzar. Hoy va mi vida a comenzar.
Què tal, amics del Rodamón? Aquesta setmana proposem una sortida a la muntanya, a prop de Barcelona. Visitarem la via ferrada Baumes-Corcades a Centelles. Com hi arribem? Per la C-17 sortim a Centelles Nord i ens dirigim cap al poble. Un cop al centre del poble, ja es comencen a veure senyals indicadores de la via ferrada. Es passa pel costat d'una casa de colònies que es diu Mas Banyeres i tot seguit hi ha un camí no asfaltat però que es pot fer bé amb el cotxe. Porta al pàrquing de la via. Deixem el cotxe i ens equipem. Anem per el camí a peu seguint els punts de color vermell. No té pèrdua. Què és una via ferrada? És un camí vertical equipat amb peces de ferro com podrien ser les grapes, els esteps i la línia de vida per facilitar l'escalada. El material que necessitarem és un arnès, un casc d'escalada i un dissipador. A més, tenim un material recomanable, que és una corda dinàmica de 30 metres mínim, un grigri i uns mosquetons K. El recorregut que farem està dividit en diversos trams. Al tram 1 comencem a pujar una paret força vertical per agafar altura, però un cop acabem el primer tram, la resta de via és horitzontal. De tram a tram hi ha zones de sortida. En el tram 2 flanquegem la paret fins a trobar una desviació al pont de Mico catalogat com a molt difícil, de 68 metres de llarg. Si no estem segurs de passar, es pot continuar per sota del pont resseguint la paret. Atenció, no passar-lo si no estàs segur. La tornada enrere és més dificultosa. Al tram 3. Arribem a una altra bifurcació. Si es puja, hi ha una sortida que porta al tram 4. Si es baixa la paret, trobarem un tram catalogat com a difícil. Hi ha una part a la pujada on no està equipada amb esteps i s'ha d'escalar la roca. No és recomanable a la gent que no és experta. El tram 4 és un tram molt difícil. Aquest tram puja fins al final de la via. Per superar-lo, s'ha de passar per dos despenjats on s'ha de tenir molta força als braços i una escala que sobresurt de la roca per pujar la bauma. Un cop acabem, podem tornar per la carretera fins al pàrquing. La via ferrada Baumes-Corcades de Centelles és una via fàcil, sempre i quan no es passin pels trams on posa difícil o superior. Es pot fer amb amics i família, fins i tot amb nens que tenen que medir un mínim de 1,60 m, equival a uns 10 o 12 anys. Està molt ben equipada i és segura sempre i quan es compleixin les normes de seguretat. És una activitat a l'abast de tothom i de totes les butxaques. Llogar el material pot costar entre 8 i 12 euros. Si és la primera vegada, cal fer el recorregut amb gent experta. Espero que disfruteu d'aquesta aventura esportiva. Fins la pròxima, Rodamons!
I'm running out of patience 'cause I can't believe what the hell I'm hearing. And speaking of hell, it don't compare to this heat that I am feeling. I love you too much, it shows, all my emotions go out of control.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de Sant Pere Pescador. Tenim tres barques. En aquesta vida tenim tres barques. La primera hi venim quan naixem. Amb la segona naveguem per la vida. I la tercera hi anem cap a l'eternitat. En la primera entrem en aquest món i trobem la mare, el pare, la família, els amics. Amb ells aprendrem a caminar i a estimar. I ens preparem per la segona barca de la vida. La segona, i entrem a l'adolescència. Doncs aquesta ja és més difícil de navegar. Travessem tempestes, tot ens fa més difícil. És un mar de taurons, sorpreses i alegries. Arribem a pujar a la tercera barca, cansats, i hem après les lliçons de la vida, a cops, i esperem estar preparats per afrontar el canvi, per anar navegant cap a l'eternitat tranquil·lament. Per Sant Pere Pescador.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
Bé, i ara us volia parlar d'una festa que ha germanat a mallorquins i catalans, mallorquins de sa poble i els graciencs de la vila, o l'exvila de Gràcia, a Barcelona. El cas és que un farmacèutic de sa poble va enviar els seus fills a estudiar a Barcelona. I els seus fills li deia que quan arribava doncs, Sant Antoni tenien nostàlgia de no poder viure als foguerons i que estaven molt tristos. Tant és així que el pare es va adreçar a l'Ajuntament del districte de l'exvila de Gràcia i els va dir si podria fer un petit fogueró a la plaça de Rius d'Aulet perquè els seus fills visquessin una mica la tradició del seu poble. Això va fer gràcia als polítics en aquell moment i li van dir sí, autoritzat. I va venir, va fer el petit fogueró, fogueró amb botifarrons, amb torrades, amb vi i el toc de la xeremia. I això va conèixer una mica els graciencs. Molts graciencs van arribar a veure què era allò. I els va agradar. I van dir, home, per què l'any que ve no fem més foguerons si podem participar als de Gràcia? I sí, així es va fer. El que passa que ja no es feia el dia de Sant Antoni, que era el dia 17 de gener, sinó que es feia les darreres setmanes del mes. O sigui que tinguessin temps els grups de mallorquins de Sa Poble de venir a Gràcia i doncs estar amb els seus compatriotes i amb els amics de Gràcia. Va ser una festa veritablement que va quallar i fins ara estan celebrant. Aquest any, doncs, serà el dia gran perquè el proper cap de setmana, bueno, de fet, el divendres, el dijous ja va començar en el Centre Tradicionarius, és un centre cultural de Gràcia, doncs una conferència explicant els motius de per què es fan els foguerons de Sant Antoni i una petita demostració de productes típics de gastronomia de la illa de Mallorca. El divendres també en el Tradicionarius va haver-hi un intercanvi de folclor mallorquí i català. Va ser molt maco. I el dissabte, sí, el dissabte, diada gran, ja cap al vespre, doncs no només a la plaça Roig Taulet, no? A 10 llocs més de Gràcia tindran lloc foguerons. Un dels que serà potser més visitat serà el de la plaça de la Virreina, doncs que diuen que hi haurà diversos foguerons i, a més, actuacions grups mallorquins que han vingut expressament a la illa i grups catalans de folclore català amb castellers que faran petits castells amb ball de diables, etc. Una jornada d'agermanament balear català molt bonic. I ara, com es deia el Tomeu Penya, doncs catalans i mallorquins s'estimen com germans. Escoltem el Tomeu Penya, va.
Durante los 8 años que estuve yendo a la Escuela Oficial de Idiomas de Hospitalet a sacarme los títulos de francés, 5 años, e inglés, 3 años, me acordaba cada día de la pronunciada pendiente que, lloviese o hiciese sol, me tocaba hacer desde mi casa hasta la escuela. Este ejercicio forzado 3 días a la semana hacía que, cuando llegaba a la entrada resoplando como una gaita vieja, tomara plena conciencia del sitio donde estaba ubicada la escuela, y que por ende le daba nombre, el Samontá. No obstante, ¿por qué se llama Samontá esta parte de Hospitalet? Y ya puestos, ¿por qué se llama Marina la parte más plana de la ciudad? Pues aunque le parezca mentira, no son topónimos modernos, sino que se remontan ni más ni menos que a la Edad Media o incluso anterior. Sígame y le explico el particular origen de estos nombres tan familiares y a la vez tan desconocidos para los hospitalenses. El Samontá. Si gusta de los buenos vinos, seguro que no le serán ajenos los potentes vinos de la denominación de origen somontano. Pues bien, este nombre, que seguramente habrá oído alguna vez, es el homólogo en castellano de la palabra catalana Samontá, también escrito como Samuntá, proviniendo ambas del latín submontano, en el que la partícula sub, por debajo, se une a montano, relativo a la montaña, haciendo referencia a un lugar que se encuentra por debajo de la montaña, o lo que es lo mismo, en la ladera de un monte. Nombre que define perfectamente todo el trozo que en Hospitalet llamamos Samontá, ya que se ubica en la ladera sur de la Serra de Collserola. No obstante, este topónimo no solo define la parte más montañosa de Hospitalet. Efectivamente, si nos fijamos en un mapa entre el río Llobregat y Barcelona, veremos que la montaña de San Pere Màrtir es la cima más al sur de Collserola y que a sus pies se extiende toda una ligera pendiente desde la antigua villa de Sants hasta San Feliu de Llobregat. Este espacio, formado por los sedimentos que han bajado por las riberas desde Collserola y que ha sido explotado agrícolamente desde antiguo, dada su orientación sur y sus relieves suaves, es, en toda su extensión, conocido como Samontá, desde la Edad Media, si bien donde se ha mantenido plenamente vivo es en Hospitalet y, de modo más limitado, en Cornellà. En la actualidad, limitado por la línea de ferrocarril de Vilafranca o el canal de la Infanta, al gusto, el Samontá acoge los cascos antiguos de los 7 pueblos que lo ocupan, es decir, Sants, hoy en Barcelona, Esplugas, Hospitalet, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Feliu. Al aprovechar el paso de las vías de comunicación de época romana, actuales carretera de Collblanc y Santa Eulàlia, y su posición elevada respecto a las desastrosas inundaciones del río Llobregat. La Marina. En contraposición a la parte montañosa del Samontá, se encuentra la denominada Marina, parte llana de Hospitalet, que corresponde a la llanura del Taica, que se extiende desde las vías del tren de la línea de Vilafranca hasta más allá de la Gran Vía, y que antes de la expropiación de la zona franca llegaba hasta el mar. Zona otrora espectacularmente fértil debido a estar formada por los sedimentos depositados en los últimos 2 milenios por el río Llobregat, se obtenían hasta 8 cosechas de forraje, en la actualidad se encuentra urbanizada en su totalidad. Recibe el nombre de la Marina del hecho que estas tierras proceden de la interacción en época histórica entre el mar y los sedimentos arrastrados por el río. De hecho, la costa, en el siglo V, se encontraba a la altura de la actual avenida del Carrilet, por lo que el avance año tras año de aquella tierra que antes era mar dio el nombre de esta zona de la ciudad. No obstante, y como pasaba con el Samontá, no es un nombre exclusivo hospitalense. Al ser la creación del Delta de Llobregat un suceso reciente geológicamente hablando, el Delta no existía en el momento de fundación de las poblaciones del Baix Llobregat en época romana, por lo que pueblos como Sants, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Gavà, Viladecans o Castelldefels, ubicados todos en el piedemonte de Collserola y del Garraf, daban directamente a la costa. Durante la Edad Media, el progreso continuo de la llanura deltaica hizo que todos esos pueblos ganaran territorio hacia el mar, por lo que, imitándose unos a otros, dieron todos el nombre de Marina a sus nuevos y fértiles terrenos conforme que eran colonizados. Nombres populares que, como la Marina del Prat Vermell, Sants, o la Marina de Sant Boi, han llegado hasta la actualidad. En definitiva, que la interacción entre la montaña, el río, el mar y el ser humano ha producido un espacio geográfico particular cuya evolución en el tiempo ha quedado fosilizado en el acervo popular en 2 nombres, Samontá y la Marina, que definen, como anillo al dedo, la historia y la geología de Hospitalet. Memoria histórica hecha topónimos.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
El col·leccionista ja està aquí, i avui ve acompanyat de Manolo i Ramon, coneguts com el duo Dinàmico. i entre les seves nombroses gravacions he triat aquest que es titula Balada Gitana.
Y fue cambiando mi vida entera. Oí cantar a la luna y vi bailar a una estrella con un sonar de guitarras, con un repique de castañuela. Gitana española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Ya, ya.
Fins aquí El Col·leccionista, amb Josep Pons.
Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Hola, què tal? Molt benvinguts a unes noves èpoques musicals. Avui parlarem d'un cantant del qual va tenir, o el qual, millor dit, va tenir un èxit fugaç, allò va passar com puguis, i va caure del tot. És a dir, parlarem d'un cantant que va tenir l'èxit més fugaç de la història i de l'estrepitosa caiguda d'MC Hammer, el músic que va fer un hit global i que va dilapidar 50 milions de dòlars. En el 1990 el raper va aconseguir un boom extraordinari amb la cançó Okintastis, una personalitat arrolladora, balls atractius i uns pantalons estrafalaris amb una història peculiar darrere. Va vendre més de 18 milions d'àlbums, però la glòria li va durar poc. 5 anys després, havia quebrat amb els seus gastos exorbitants i les seves excentricitats. Hammer Time, això cantava. Més enllà del gest petulant, raó no li faltava. Aquest va ser el temps de Hammer, de MC Hammer. Va ser un temps breu, fructífer per ell i intens. A principis dels 90, com dèiem, el raper semblava imparable. Va passar de ser quasi un complet desconegut a vendre més de 18 milions de còpies del seu àlbum Please Hammer Don't Harem. Era l'exponent d'un gènere poc explorat encara que barrejava el pop amb el rap. La lleugeresa d'un i la velocitat de l'altre. Eren temps en els que la imatge importava i ell portava algo novedós i impactant. Els especialistes no el prenien seriosament. Els seus col·legues el detestaven, però a Hammer no li importava res més que el seu propi i arrasador èxit. Una cançó enganxosa, una cançó amb balls frenètics i precisos, un vídeo acolorit, la necessitat d'introduir el rap en el mainstream i l'actitud de Hammer van fer possible aquest fenomen. Van ploure els milions sobre el músic i la discogràfica. Semblava que els dòlars no deixarien d'arribar mai, o almenys això va creure Hammer. 5 anys després del seu èxit, el cantant es va declarar amb allò que diuen bancarrota. Havia perdut al voltant de 50 milions de dòlars. Aquesta és la història d'un ascens molt ràpid i d'una caiguda ultrasònica. MC Hammer va desaparèixer abans de que la gent pogués arribar a notar la seva ausència. MC Hammer, who can touch this?
You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and pants, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit to the ball on back, let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't rule the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time.
touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Have a time. Every time you see me, the hair is just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this.
Escoltat èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau.
Ciao, cariño, adiós. Bye, bye, goodbye, my love. Ciao, cariño. Te hubiera llevado detrás de la luna, sin miedo, sin censura. Quería regalarte mi fe, mi locura y toda mi fortuna. Pero la intuición es un buen elemento. Yo no me arrepiento de haberte quitado mis besos, mi tiempo. Ahora ya no te quiero, no. Ya no es necesario que intentes pedir perdón. Tuvimos un tiempo y el tiempo ya se acabó. Si tuve un mal rato hace rato que terminó. Esto no soy yo. Chao, cariño.
El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribes, Josep Dalmau i la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, César Escobedo, Montse Milà i Maria Roser Llompart.